Ràdio Estel.
Passen 2 minuts de 9:15 del vespre.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones, empresa col·laboradora de la Copa en el món de bàsquet 2014.
Què tal, com esteu? Hola Catalunya, hola Andorra, benvinguts un dia més al Bàsquet al dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Doncs ja tenim aquí l'Eurolliga femenina de bàsquet. Avui dimecres han començat a disputar-se els primers partits amb resultats ja definitius, com és el cas del Ribas Ecopolis, on trobem a la catalana Queralt Casas, que ha jugat a la pista del Wisla Can Pac Polak, subcampió de la seva lliga, amb victòria del Ribas Ecopolis per 60-62. L'altre representant de la lliga espanyola, el Perfumeria Sabendida, amb la catalana Marta Xargay, vigent campió de lliga, està jugant en aquests moments a la pista del complicat Galatasaray, on milita la mallorquina Alba Torrents, entre d'altres jugadores espanyoles. I, de fet, si és complicat el Galatasaray, que està guanyant per 71-34, el quart ja del partit. De fet, és ben curiós el que es viu amb el bàsquet femení, perquè fent un cop d'ull a Europa hi ha molts clubs amb jugadores espanyoles. La mencionada Alba Torrents, que comparteix equip amb Sancho Little, i Vanessa Blé, Cristina Ubiña, juga al Wisla Can Pac, Laia Palau al Praga, o Sílvia Domínguez, que jugant amb l'Ekaterinburg rus, persegueix aquesta temporada la seva quarta Eurolliga consecutiva. De fet, la fase final de la competició, la Final 8, es disputarà de nou a la ciutat russa del 11 al 13 d'abril. L'Ekaterinburg és, sens dubte, el màxim favorit a revalidar el títol europeu. El que és sorprenent és l'èxode de jugadores espanyoles. Cada vegada són més les que decideixen fer les maletes per anar a jugar fora del país, amb el que això implica per una lliga femenina cada vegada més dèbil. De fet, aquesta temporada és més que evident la bipolaritat que existeix entre el Ribas Ecopolis i el Perfumeries Avenida. L'or que han aconseguit aquest estiu, la selecció espanyola femenina absoluta, no es reflexa en la lliga domèstica. El talent està repartit per diferents lligues i també per diferents països. Està clar que cadascú es llaura el seu camí de la millor manera possible, de la millor manera que pot i de la millor manera que sap. Passant 5 minuts a 9:15, comencem.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Doncs comencem programa saludant el control tècnic avui amb el Toni Huguet i a la producció, com sempre, pendent de totes les trucades, Xavi Pagan.
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
I us recordo que teniu de temps fins demà dijous per trucar al 93409-2771, 93409-2772 o enviar un correu electrònic amb les vostres dades personals a basquetaldia@radioestel.cat si voleu optar a guanyar una entrada doble per anar aquest dissabte a l'Olímpic de Badalona a veure el partit Fiat Joventut Rio Natura Montbus. El Xavi Pagan ja està preparat per agafar les trucades i apuntar els vostres noms a la llista. Heu de trucar, insisteixo, al 93 409-2771 o 93 409-2772 o envieu un correu electrònic amb les vostres dades a basquetaldia@radioestel.cat si voleu optar a guanyar una entrada doble per anar dissabte. El partit és a les 8 de la tarda a l'Olímpic de Badalona a veure el partit Fiat Joventut Rio Natura Montbus. Demà dijous direm qui s'endú aquesta entrada doble. Això el dia en el que el bàsquet al dia començarem parlant de l'Eurolliga masculina i femenina. De fet, ens espera Sílvia Domínguez per la jugadora de Montgat, ex-Barça o Ros Casares. Aquesta és la seva segona temporada al Ekaterinburg rus. Demà juguen el seu primer partit d'aquesta Eurolliga a les 6 de la tarda contra el Unigior Hongarés, equip que aquest estiu es tenia de dol després que l'autobús que les portava patís un accident al xocar frontalment amb un cotxe. El tècnic, el delegat i una jugadora van perdre la vida. Més coses del bàsquet al dia d'avui, perquè parlem amb Guille Rubio, MVP de la quarta jornada de la Lliga Endesa, la tertúlia dels dimecres, avui amb els periodistes Arseni Canyada i Jordi Creixell, i avui també parlem del Internacional Basketball Camp que organitzen del 2 al 5 de gener a Badalona Belgrado Basketball i la Unió Bàsquet Llafià. El campus està destinat a jugadors d'entre 8 i 19 anys. Avui sabrem moltes més coses. Amb tot això arribarem al punt de 9:45 de la nit. Sense més dilació, toca repassar notícies i noms de la jornada. Amb Adrià Santasusagna, hola Adrià, bona nit.
Bona nit.
Comencem per la ACB.
Format exhaurit és el que comenten la majoria d'entrenadors i jugadors de la Lliga Endesa. Comenten que cada partit ha de ser important, canvis en el sistema de play-off o una final a 7 partits. Tots coincideixen que es necessiten canvis.
Eurolliga femenina.
Amb 9 jugadores catalanes a Perfumeries Avenida, Mariona Ortiz, Marta Fernández i Marta Jargay, el Ribas Ecopolis, Caral Casas, Lucía Pascua, a Zagreb, Núria Martínez, al Kayseri Turk, Laia Palau a Praga, Nadeja, Anna Cruz i a l'Ekaterinburg Sílvia Domínguez.
Una Eurolliga femenina que avui comença amb els següents partits.
Kayseri Kaski 69, Gutengel 77, Tango Borges Vareta Família comença a 9:15, el Sopron 73, Imos Brno 67, Orenburg 57, Montpellier 59, Kampak 60, Ribas Ecopolis 62, Praga 57, Novi Zagreb 52, Polkovis 47, Bici Vilnius 48 a l'inici del quart, també el mateix inici d'aquest últim tram, Galatasaray 71, Perfumeries Avenida 34 i falta per jugar demà a les 6 de la tarda Unigior Ekaterinburg.
Bilbao Basket.
L'equip bipolar de la temporada després del seu pitjor inici de Lliga amb 4 derrotes ahir, els bascos van sumar la quarta victòria a l'Eurocup i continuen invictes després de derrotar el Xalón francès per 77-67.
I a l'Eurocup juguen?
Els dos equips de la Lliga Endesa que falten per jugar són el CAI Saragossa i el València. Tots dos partits comencen a 9:15, el CAI davant el Roma i el València contra el Varese.
Salenga.
El Budivelnik, l'alet lituà de 1,96 m, torna al conjunt ucraïnès on ja jugava l'any passat. Fins ara era el Prienu on ha firmat una mitjana de gairebé 15 punts per partit.
Geni Lawal.
Força pel joc interior del Milà amb la incorporació del pivot nigerià. Lawal, que no ha pogut fitxar pel Sixer, s'incorporarà a l'Emporio Armani Milà.
Kander Medley.
Segons informa l'Unicaja, finalment la contusió del jugador al genoll és menor del que es pensaven i podrà jugar el proper partit després d'una setmana de baixa. Recordem que no haurà de passar pel quiròfan, doncs.
Oscar Smith.
Un dels ídols del bàsquet brasiler demana la dimissió de Rubén Magnano de la direcció de la selecció nacional brasilera. Smith diu que el seleccionador és el culpable que Brasil estigui pràcticament fora del Mundial de 2014.
Canvi d'hora.
El partit entre Estudiantes i Gran Canària d'aquesta propera setmana passa de dissabte a les 7 de la tarda a diumenge a la mateixa hora.
Rasic.
L'escolta serbi Aleksandar Rasic ha fitxat fins a final de la temporada amb el Ted Koliger. Encara el jugador té 29 anys i mesura 1,95 m.
Bruixa dorm Manresa.
El partit contra el Madrid d'aquest cap de setmana es podrà veure en directe per Real Madrid Televisió a partir de 1:15 del migdia.
Laboral Cucha.
Escariolo espera recuperar els dos jugadors que van ser baixa dissabte passat davant el Cajasol, Hoertel i Cacher. Hamilton queda descartat doncs pel partit de demà amb l'Estrella Roja.
Alejandro Martínez.
L'entrenador del Canàries diu que només accepta guanyar el Barça, alhora que llança un missatge de mesura i de realisme als aficionats després del fantàstic inici de Lliga que han fet els illencs.
Per cert, demà aquí al Bàsquet al Dia, Alejandro Martínez. Anthony Bennett.
Mal començament pel que ha estat el número 1 del draft d'aquesta temporada a l'NBA. Bennett, que juga amb els Cleveland Cavaliers, porta 2 punts i 0 de 15 en tirs en 4 partits.
NBA.
Fins a 9 partits s'han jugat aquesta matinada amb victòries de Miami Heat, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Charlotte Bobcats, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks i Houston Rockets, destacar els 35 punts de LeBron James i els 33 de James Harden. Tot això amb un Paul George dels Pacers doble-doble amb 31 punts i 10 rebots.
I pel que fa als espanyols?
Calderón ha jugat 21 minuts, on ha anotat 12 punts, ha fet 5 assistències i ha recollit 4 rebots. Víctor Clavé ha jugat un minutet on no ha pogut demostrar el seu joc. Per la seva banda, Pau Gasol ha anotat 10 punts, ha recollit 8 rebots i ha assistit fins a 4 ocasions en els 31 minuts que ha jugat el de Sant Boi.
Doncs repassats els noms notícies del dia d'avui, dimecres 6 de novembre de 2013, una pausa i parlem d'una nova jornada de l'Eurolliga masculina i femenina.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
I hem de començar parlant de l'Eurolliga femenina. Ja sabeu que avui es juguen tots els partits de la primera jornada, menys un, resultats definitius. Doncs destacar la victòria del Ribas Ecopolis a la pista del Wisla Kampak i la derrota del Perfumerias Avenida per 81-66 a la pista del Galatasaray. Són els dos representants de la Lliga femenina a la màxima categoria i competició europea amb jugadores catalanes a les seves files. Com també té jugadores catalanes, una, en aquest cas, el vigent campió europeu, el Ekaterinburg. Base del conjunt rus, Sirva Domínguez, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Ja a Hongria, no em deies? Ara fora micròfons.
Sí, ja preparades per començar aquesta Eurolliga un any més.
Escolta, pregunto perquè desconec el perquè, no? Com és que jugueu vosaltres? És l'únic partit que juga demà dijous d'aquesta primera jornada.
Sí, jo crec que la FIBA et dona a escollir, no? Poder jugar dimecres o dijous, i en aquest cas l'equip húngar de Győr, doncs, tria sempre jugar en dijous els seus partits.
Mm-hmm. Com va per Rússia la teva segona temporada al Ekaterinburg?
Sí, un any més a Ekaterinburg i bueno, doncs amb ganes de reconquistar tots els títols.
Mm-hmm. Ja aclimatada, no?, aquell país i amb tot el que comporta viure allà a Rússia.
Sí, ja, bueno, ja assimilat, no?, el segon any ja és... Ho tens tot més per la mà i ja conec la ciutat, conec el que em trobaré, no?, d'aquí segurament pocs dies quan caigui la primera nevada i bueno, doncs tot més fàcil que el primer any.
Tot i que ara em comentaves que us tracten com reines, no?
Sí, no, és segurament l'únic club, no, d'Europa que té aquest tracte en bàsquet femení i bueno, tant en la forma de viatjar amb avió privat com petits luxes, no, que té el club amb les jugadores i el tracte, i bueno, aprofitant també aquesta vivència que segurament no l'ha de tornar a viure en cap altre lloc.
Escolta, tenen molts calés aquests russos, no?, pel que expliques, amb avió privat, etcètera, etcètera.
Sí. La veritat és que no escatimen, no, gaire, i bueno, volen que estiguem en les millors condicions per competir, tant a Europa com a la Lliga Domèstica, i ens posen tots a les nostres mans, no, per estar en el millor nivell.
Doncs sembla que funciona, perquè la temporada passada ho heu guanyat, crec que tot, no?, tant a la Lliga Domèstica, als campionats d'allà, com a Europa, campiones de l'Eurolliga.
Sí, vam guanyar la Copa, la Lliga i l'Eurolliga, no? Hem començat aquest any guanyant la Supercopa d'Europa.
Exacte, sí.
I bueno, sabem que serà un any difícil, perquè és molt més difícil reconquistar tot quan els rivals ja tenen molt de respecte, et coneixen, tenim pràcticament el mateix equip, només hem canviat una jugadora i l'estil de joc és el mateix, per tant ja crec que ens tenen l'scouting molt preparat, no? Però bueno, nosaltres traiem les avantatges, no, de tot això, i hem començat a construir tot el joc, doncs, des d'una temporada passada doncs, amb molt d'èxit.
Mm-hmm. I els objectius per aquesta temporada els mateixos? Aneu a per tot,
sí,
no?
Sí, l'objectiu és reconquistar tot, no? A nivell d'Eurolliga, doncs, crec que el club, després de 10 anys, no tornar a guanyar l'Eurolliga, doncs, van estar molt contents, però bueno, crec que volen com crear una mica una dinastia, no? Que no es quedi en un sol cop i bueno, doncs, a intentar un altre cop. Jugarem la final eight a casa i això és un punt molt important.
Mm-hmm. Escolta, tu creus que el Ekaterinburg té rival a Europa i a Rússia també, o com ho veus?
Sí, jo crec que sí. A Lliga Russa la veritat és que hi ha un parell d'equips que s'han reforçat molt bé, han fet molt bons fitxatges, crec que aquest any la Lliga ha pujat una mica el nivell i bueno, quant a l'Eurolliga, doncs, també, no? Doncs el que et deia, els equips venen a jugar contra nosaltres i jugaran més dur, segurament, i equips com Fenerbahçe, Galatasaray, algun equip francès s'han de tenir molt en compte per l'Eurolliga, perquè bueno, no és fàcil guanyar-la i bueno, ens ho posarà molt difícil.
Crec que a la Lliga, he fet un cop d'ull, aneu líders però empatades, no? Invictes amb un parell d'equips més, crec, no?
Sí, portem poques jornades i bueno, fins que no comencem a enfrontar-nos, no, amb els de dalt, doncs no ens podrem veure, no? Però bueno, hem jugat contra Dinamo de Moscou a la Copa Russa, va ser un enfrontament dur i bueno, sabem que estarà difícil, no?, i que ens posaran problemes i bueno, veurem a veure quan juguem contra tots aquests equips de dalt, doncs com ens van els partits i la duresa que hi haurà. Mm-hmm.
I aquesta pressió de jugar a l'equip amb més pressupost d'Europa, com es porta?
Bueno, la veritat és que si mires jugadora per jugadora, tot el que han aconseguit, aquí hi ha campiones olímpiques, jugadores que potser han guanyat 4 o 5 Eurolligues, vull dir ja tot, no?
Ho dius per tu, no, Sílvia?
Jo, bueno, sí, el que passa és que jo si em comparo amb altres amb aquí, pues, em quedo enrere, però bueno, que vull dir, és gent amb molta experiència, que estàs amb equips suportant molta pressió, no?, i considerades les millors del món, per tant, estan molt acostumades, no?, a jugar amb això i crec que no és cap condicionant negatiu, sinó que ens fa treballar molt dur cada dia i bueno, els entrenos és que a vegades tenim entrenaments que ens donen moltes més coses compartint, no?, perquè hi ha molt de nivell, no?
Uh-huh. Tres Eurolligues consecutives, no? Perfumeries d'Avenida, després amb el Ros Casares, l'any passat amb el Ekaterinburg i ara per la quarta consecutiva. Jo crec que hi ha poques jugadores al món que puguin lluitar per una fita com aquesta, eh?
Sí, no, la veritat és que bueno, encara ho penso i dic, ostres, no? el que porto, no?, el que he aconseguit és molt gran, no?, perquè somies en jugar una final d'Eurolliga, somies en guanyar una, però clar, quan portes tres consecutives dius, bueno, i ara què, no? Però bueno, doncs, aquest any no canvio d'equip, em quedo a Ekaterinburg, doncs, és crear-te un altre objectiu, no?, i bueno, sempre he mantingut aquesta ambició i motivació de seguir augmentant, millorant, i no, tinc la mateixa motivació que el primer dia quan encara no havia guanyat cap, no?, i bueno, crec que això és algo molt positiu.
Mm-hmm. La motivació és aquesta, seguir guanyant títols o repetir títols ja guanyats, perquè no sé si et falta alguna cosa per aconseguir.
Bueno, a veure, hi ha coses, no?, però ja seria parlar molt, no?, perquè a nivell de seleccions no crec que hem guanyat l'europeu, però bueno, tenim un mundial per davant, és molt complicat perquè la superpotència que té Estats Units és invencible, no?, però tampoc he anat amb les Olimpiades, no sé, hi ha algunes petites fites que doncs, amb el temps m'agradaria, no?, poder complir i fins llavors, doncs és això, no?, seguir avançant, seguir treballant, seguir millorant com a jugadora i bueno, considero que encara em queda molt, no?, per anar pujant i bueno, estic en el millor club d'Europa i amb unes prestacions increïbles a nivell de club, d'entrenadors i de treball i crec que és la millor jo com puc seguir creixent.
El que sí sembla difícil, Sílvia, és que un equip espanyol pugui donar guerra aquest any a Europa, no? No sé si l'objectiu, imagino, que del Perfumerías i del Ribas Ecopolis serà intentar arribar a la Final Eight, però està clar que econòmicament la Lliga aquí a Espanya doncs, s'ha vist perjudicada.
Bueno, hi ha hagut un èxode, no?, de jugadores internacionals que estan jugant fora, però per altra banda, doncs, dona oportunitat a les jugadores joves que tindran minuts, no?, a primera divisió, i això també és una cosa que repercutirà, no?, al seu futur. I, bueno, quan els dos equips d'Eurolliga, crec que són equips molt guerrers, no?, tant Salamanca com Ribas, que bueno, aquest any, la veritat és que els tres grups d'Eurolliga són bastant semblants, no hi ha un grup superfort i un altre flux, llavors crec que tenen les seves opcions i bueno, si els seus partits a casa doncs es mostren forts i aconsegueixen guanyar alguns partits fora, doncs si tenen un bon creuament avui tens a final, doncs crec que es poden aconseguir arribar a aquesta feina d'Eita que tenim molt.
Molt bé, escolta, ja et deixo, Sílvia. Ara parlaves, no?, de l'èxode de jugadores que i moltes espanyoles que marxeu fora. Què passa? Que no us atrau o el nivell de la Lliga Espanyola no us acaba de convèncer?
Bueno, és un tema de crisi, no? I la crisi econòmica afecta tot molts camps, no? I a l'esport també. I bueno, per una banda veus el que t'ofereixen a Europa, no? I tant a nivell esportiu com econòmic, evidentment, i per una altra banda, doncs, Espanya, doncs això, no? Clubs han patit molt, els patrocinadors, costa que hi hagi patrocinadors i això repercuteix també en els sous, no? I bueno, en el meu cas, ja sabeu, no?, que estava al Club de València, campionat d'Europa, i de cop desapareix, no? Per tant, has de buscar la vida i bueno, doncs, em començo a plantejar el fet de sortir fora i bueno, la veritat és que l'oferta de Gatineau no podia competir amb cap altra, no? Era impossible competir amb cap altra cosa, i em feia il·lusió doncs, després de que passés això de València, doncs, poder anar a un equip d'Eurolliga on pogués competir per guanyar el títol.
Escolta, què trobes a faltar de Montgat?
Moltes coses, no? La meva gent, amics, i el clima, el menjar, és Roger molt diferent, i la gent, el caràcter... Fa fred i ells són molt freds, eh?
Escolta, si poguessis emportar-te alguna cosa a Rússia, què t'emportaries?
M'emportaria el sol i la calor, perquè quan es dona menys 20 o menys 25, us puc dir que es troba a faltar, eh?
Déu-n'hi-do. M'imagino que el fred deu ser el pitjor de Rússia, no?
Sí, perquè al final ja no és el fred només, és el com t'afecta, no?, el dia a dia... també anímicament, no?, això de no veure el sol, o estar sempre, no sé, amb el fred, no és això de dir, no, és que passo fred, és que també t'afecta anímicament i psicològicament i et cansa, no?, llavors, bueno, és una de les coses que més trobo a faltar.
Bueno, doncs que no t'afecti massa, que la temporada passada no us va afectar gens el fred, i aquesta, doncs amb l'equipàs que teniu, imagino que també aconseguireu molts èxits aquesta temporada amb l'Ekaterinburg. Sílvia Domínguez, un plaer de veritat, que ens hagis atès avui al Bàsquet al Dia i que vagi molt bé l'estrena demà, dijous, a l'Eurolliga, primer partit.
Moltes gràcies.
Doncs el partit únic, Ior Ekaterinburg, demà a les 6 de la tarda. I de l'Eurolliga femenina hem de passar a la masculina, perquè demà comencen a disputar-se els primers partits de la quarta jornada. Comencem ràpidament, repassem el grup A.
Doncs divendres a 3:45, Barça, Cheska de Moscou, Nanter, Budivelnik de Kiev i Partizan de Belgrat, Fenerbahçe, Ulker.
Demà escoltareu a Xavi Pascual i també a Joan Carles Navarro, el capità, demà aquí al Bàsquet al Dia. Grup B.
Doncs el dijous a 7:15, Brose Baskets, Emporio Armani i Milan, a 7:45, Andalufes, Zalgiris Kaunas i a 8:45, Estrasburg, Real Madrid. Escoltem Pablo Laso perquè el tècnic blanc diu que no poden abaixar els braços.
Lo primero y más importante es entender la competición. La competición, ahora mismo somos un grupo de 6 equipos en el que el primer objetivo claro es clasificarnos para el top 16. Bueno, si llevamos 3 jornadas, no estamos clasificados. hasta que no tengamos esa primera clasificación, no deberíamos ni por nada del mundo ni confiarnos ni nada. Al contrario, es un partido de Euroliga, fuera de casa, son siempre difíciles.
Grup C.
Divendres a les 7, Estel Metgirona Gora, Galatasaray. A les 8, Bayern de Múnich, Unicaja de Màlaga. I a partir de 8:45, Montepaschi de Siena, Olympiacos.
I al grup D?
Doncs dijous a les 6, Liatubos, Ritas, Maccabi i Electra de Tel Aviv. A 8:45, Panathinaikos, Lokomotiv Kuban. I també a 8:45, Laboral Kutxa, Krnebrena, Zvezda, del Telecom Belgrat. Escoltem per part de Laboral Kutxa, Nocchioni, el jugador argentí, que diu que el partit pot servir per agafar un bon avantatge.
Es un partido muy importante para nosotros, sobre todo para tratar de desprendernos de lo que es los dos equipos de atrás. Me parece que es una buena oportunidad como para tomar una buena solidez en lo que es la clasificación y tratar de poder encaminar la clasificación al top 16.
Doncs amb això hem de deixar l'Eurolliga, hem de parlar ara de la Lliga Endesa i ho fem amb l'MVP de la quarta jornada de Lliga. Fa dues setmanes estava sense equip. I just abans de signar amb el Clínica Rincón de la Deco Or, li va arribar una oferta temporal, això sí, però una oferta de l'Estudiantes.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Doncs és exjugador de Manresa, Unicaja, Cajasol i Guipúscoa. Aquesta temporada ha passat per València quan estava a punt de signar, ho dèiem ara, amb el Clínica Rincón de la Decor. Doncs equip vinculat a l'Unicaja, li va arribar una oferta per un mes de l'Estudiantes per suplir la baixa de Lucas Nogueira. Guille Rubio, bona nit.
Hola, bona nit, què tal? Com estàs?
Enhorabona, per l'MVP d'aquesta quarta jornada.
Moltes gràcies.
20 punts, 4 de 5 en tirs de 2, 1 de 2 en tirs de 3, 100% en tirs lliures, per un total de 28 de valoració. Escolta, ningú diria que estaves aturat, que no tenies equip, eh?
No, la veritat és que sí, que ha sigut un bon partit, però bueno, també és cert que durant tot l'estiu també he estat entrenant i que no he estat parat.
De fet, aquesta és la teva segona nominació com a tal, com a MVP. Te'n recordes de la primera o no?
Bueno, la primera va ser fa 5 anys, l'últim partit de dia contra Madrid, o sigui que ha plogut molt bé, llavors.
Ja tocava, no?, que arribés a segona.
Sí.
Escolta, en tot cas, personalment, tot i aquesta situació complicada que vius, amb un contracte temporal, com ho estàs vivint tot plegat?
Bueno, pues la veritat és que intentant aprofitar el temps que estic aquí a Estudiantes, jo crec que és important això, jugar el màxim possible, exhibir-me que estic bé, de que no estic parat i d'aprofitar l'ocasió de jugar a la CB i demostrar que encara tinc joc aquí.
I com pot ser que un jugador MVP no tingui equip o estigui vivint la situació que estàs vivint tu?
Bueno, jo crec que ha sigut una situació una mica complicada aquest any durant l'estiu, no sóc el meu cas, sinó de bastants jugadors on ha sigut difícil encontrar un joc a la CB o encara no han trobat equip. La situació és una mica complicada i ja.
Però vaja, avui de tothom és deixar clar que estan o que estàs en perfecte estat de forma, a veure si tot plegat t'ajuda, no?, a trobar un contracte per tota la temporada.
Sí, jo crec que sí, que seria important, perquè la situació d'anar fent contractes d'un mes, dos mesos, la veritat és complicat, sobretot pel tema d'anar amb la família i tot això. Jo crec que és important agafar una estabilitat en un joc i fer-te important.
No ha de ser fàcil, no?, viure una situació com aquesta.
No és fàcil, perquè en l'estiu sempre estàs esperant que sempre deia, bueno, arribarà alguna oferta, sempre estàs esperant que truqués algú i no arriba, i bueno que ha arribat i l'any d'anar a posar-la.
I menys tu, no?, que per sort fins ara no estaves acostumat a coses d'aquestes.
No, la veritat és que no, sempre ha sigut, bueno, això, el començament d'estiu ja sabia on aniria, ja ho tenia tot signat i bueno, la situació ha sigut així aquest any i bueno, una situació nova i ja està, tampoc hem de fer mal amb això.
Escolta, Guille, opcions de seguir l'Estudiantes un cop finalitzis el contracte aquest d'un mes, com ho contemples això?
Bueno, si tinc la possibilitat de continuar aquí, pues m'agradaria, ja que ja han fet l'aposta que han fet per mi, pues m'agradaria continuar, però bueno, també és una mica precipitat perquè en principi no és per un mes.
Igualment, sigui on sigui, segur que alguna opció a CB et sortirà, imagino, no?
Bueno, yo espero que sigui així, que tinc la possibilitat de jugar a CB o de poder marxar fora.
Uh-huh. No tanques cap porta, no, pel que dius?
No, la veritat és que no, que bueno, com et dic, després de la situació que està complicada, pues, un sempre està en expectativa de què pot passar i bueno, sempre està oberta a qualsevol possibilitat.
Uh-huh. Per cert, fa unes quantes jornades et van col·locar al Manresa amb un contracte també temporal per suplir la lesió de Darrell Monroe. Finalment no va poder ser o com va acabar tot plegat?
Sí, bueno, va haver un interès per Manresa, però bueno, al final per diferents motius no vam arribar a bon camí i bueno, la veritat és que no va poder ser i ja està. Bueno, he buscat per això.
No, però no és que Estudiantes t'oferís alguna cosa que Manresa no fes, per exemple.
No, té res a veure. Bueno, per diferents motius i ja està.
Escolta, et volia preguntar també per l'ACB, no? Ara s'està parlant molt del futur de la competició. Tu com veus el present i sobretot el futur de la Lliga Endesa, en aquest cas?
Bueno, el tema esportiu, bueno, està clarament que, bueno, que hi ha 5 equips que estan molt marcats, que són que dominen la Lliga, i després venen la resta. Jo crec que, bueno, crec que també que la Lliga hauria de pensar i ja és una mica més seria amb el tema d'algunes situacions d'alguns equips. Jo crec que és una mica cansador d'alguna situació que es viu dintre de la CB.
De la situació econòmica et refereixes, no?, a certs clubs de la categoria.
Sí, ja clubs que, bueno, pues, que ja, jo no sé, ja, per exemple, ja contractes mínims i no els respecten o situacions, pues, parlar d'un sou i després és un altre, o de situacions de pagaments que no sorteixen.
Esportivament parlant, tu creus necessari un canvi de format que ajudi a fer més atractiva la competició ulls dels espectadors i que pugui generar també més interès per la gran majoria de mitjans de comunicació, televisions, sobretot, o què?
Bueno, la veritat és que és complicat canviar la situació, perquè et dic, hi ha un parell d'equips que són els dominants i és complicat canviar la situació aquesta. O sigui que també és difícil, però bueno, també és el que, bueno, podria donar una miqueta més de cobertura al resta d'equips. Uh-huh.
Doncs, en tot cas, llarga vida, que desitgem a l'ACB i ja posats a demanar, Guillem, tu a un dels seus equips, et sembla bé o no?
Sí, crec que sí.
Doncs, Guillem Rubio, que desitgem el millor, enhorabona per l'MVP d'aquesta quarta jornada i a veure si ajudes a l'Estudiantes a sumar victòries en aquest mes, almenys de contracte que tens signat. I, per cert, que us toca jugar ara contra l'Herbalife Gran Canària, ja veus com estan els canaris, invictes en 4-0.
Sí, va, sí. Era un partit molt complicat, perquè ells porten això, porten 4-0, jugant molt bé, a part porten l'equip més o menys de l'any passat i ja les incorporacions que han fet, la veritat és que li fan un plus. Mm-hmm.
Doncs, Guillem Rubio, ànims, molta sort i gràcies per passar avui pel Bàsquet al Dia.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Tornen a baixar les temperatures. Sort que cada vegada més cases gaudeixen de l'escalfor Amiga.
I és normal, perquè Endesa ofereix en equipament de calefacció descomptes de fins al 50% i un finançament de 18 mesos sense interessos. Si vol que l'escalfor Amiga entri a casa seva, visiti endesaonline.com o truqui al 902 50 66 80.
Endesa, empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014.
Passen 6 minuts a les 9 de la nit. Jordi Sampietro, fundador i creador de Belgrad Basketball, bona nit.
Hola, bona nit.
Com sona aquest ambient, del Partizan?
Pues bueno, si aquí sona, imagina't allà dintre. Allò és tremendo.
És una forma de viure el bàsquet totalment diferent aquí a Catalunya i a Espanya.
Sí, totalment diferent. Jo sempre fico un exemple, quan vinc aquí vaig al Palau alguna vegada o al Camp de la Penya amb algun amic, i el partit està així calentet, em diuen, mira, mira, Jordi, quin ambient, me'ls quedo mirant, li dic, estàs de broma, no? Perquè, clar, quan han vingut allà em diuen, joder. Perquè,
això,
clar,
això sí que és ambient.
Sí, perquè és totalment diferent, perquè estan tot el partit animant.
Bueno, escolta, benvingut al Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies.
I que la gent sàpiga que esteu preparant una bona pel 2-5, del 2 al 5 de gener, a un campus per xavals de 8 a 19 anys, a Badalona.
Sí, com tu has dit, estem preparant una bona i, bueno, pues és una cosa que estic bastant content amb el sentit de que tots sabem, els d'aquí a casa nostra, a Catalunya, que Badalona és un referent del bàsquet i, bueno, pues he intentat unir el que és Belgrado de bàsquet, que podria ser com Belgrat i Badalona, perquè crec que són els dos llocs, i ho dic tranquil·lament perquè estic convençut que són els dos millors llocs del món on es fa en bàsquet de formació. I això està claríssim i és real.
Perquè la gent et situï, ets natural de Barcelona, llicenciat en Educació Física i entrenador superior de bàsquet, més de 20 anys d'experiència en el món de la cistella i des del 2005 vivint a Belgrat.
Sí, ja no falta que digui res més, perquè t'has explicat perfecte, sí. El 2004 crec que va ser, vaig anar a treballar com a entrenador professional en un equip i després em vaig quedar allà perquè vaig començar a treballar com a scout buscant jugadors i des de fa 3 anys i mig... Bueno, va néixer el de Belgrado Basketball.
Com neix i què oferiu amb Belgrado Basketball?
Bueno, pues neix de tota la meva experiència i d'haver donat moltes voltes per molts llocs del món i sobretot haver-me reunit i conèixer molta gent i bueno, veure que moltes vegades gent que vol fer coses que no és molt senzill, parlo d'entrenadors, parlo de xavals joves o parlo d'aficionats que volen anar a un joc i bueno, pues t'has de buscar la vida i és molt complicat. I bueno, pues jo ja tenia al cap, quan vaig arribar a Belgrat, la possibilitat que tenia, perquè Belgrat, el que dèiem, és una de les ciutats més importants del món a nivell de bàsquet, que allà hi ha moltes coses, no? I quan dic moltes coses, són molts partits, molts entrenaments, de totes les categories, i l'esport en general és una religió, i el bàsquet, pues, bueno, pues ja no fa falta ni que ho expliquem, no? I llavors, pues, el de Belgrado Basketball va néixer amb la intenció de donar l'oportunitat a tota aquesta gent. I Belgrado Basketball, pues, per definir-ho bé, és un servei que està orientat a tota la gent que li agrada o estima el bàsquet i dintre d'això doncs, hi ha tres vessants. Un, entrenadors que volen venir allà a Belgrat a formar-se i veure entrenaments de formació i d'elit i llavors tenen l'oportunitat d'estar a l'Acadèmia de l'Estrella Roja i poder veure tots els entrenaments. Després jugadors, que potser jugadors a l'estiu, en comptes d'anar a un campus aquí a Espanya volant a l'estranger, doncs jo els dono aquesta oportunitat. I després aficionats, que volen venir ja 3 o 4 dies a veure la ciutat, a veure algun partit de Lliga Adriàtica, d'Eurolliga, etcètera, etcètera. És a dir, que és un pack per tota la gent que li agrada el bàsquet.
Ho tens ben muntat, eh?
Bueno, estic intentant...
Molta feina al darrere, però...
Molta feina. I aquesta és la part de Sèrbia, i l'altra part és la part que estem començant des de fa un any i mig aquí a Catalunya, sobre els campus.
Feu el salt ara aquí a Catalunya, ja hi heu fet campus a Barcelona, també Hospitalet, i ara per primera vegada a Badalona.
Sí, com tu has dit, del 2 al 5 de gener es fa un campus a Badalona i el més important d'explicar d'aquest campus són tres vessants, no? Una que és de nens de 8 a 19 anys i el campus està diferenciat per xavals, per jugadors i jugadores de minibàsquet i de bàsquet. Segon punt molt important avui dia pels pares i pels jugadors, que els entrenaments són en anglès. I el punt diferencial és que els entrenadors que venen són dos entrenadors molt importants de l'Estrella Roja, que tenen molta experiència en categories de formació, que per les seves mans s'han passat jugadors com Teodosic, Radulitza, Matchman, etc. I tot això té un objectiu, que és la millora de la tècnica individual basada en la metodologia de treball de Sèrbia. I quina és aquesta metodologia? Pues, bueno, està molt, molt, molt a sobre dels jugadors, intentar que hi hagi molts entrenadors per corregir a les errades dels nens i sobretot que cada jugador als entrenaments té una pilota perquè és la seva millora personal. Aquí ningú competeix amb ningú, és la teva millora personal.
He vist, i la gent, de fet, pot entrar a la vostra pàgina web, la de per veure vídeos realment sorprenents d'aquesta tècnica individual de jugadors joves, però amb una habilitat, amb una o amb dues pilotes a cada mà... Realment espectacular.
Sí, realment la metodologia de treball de lo que era de l'ex-Jugoslàvia, que està instaurada pel professor Nikolic, pues, bueno, és exactament això, no? El treball de molta, molta repetició per intentar arribar a aconseguir la perfecció d'un moviment. Y bueno, ya en las dos escolas, que es la que está a favor y la que no está en contra, yo no entro ni una banda a l'altra, el que sí que està clar és que tu, per aconseguir dominar un gesta tècnic al que sigui, l'has de fer moltes vegades, i amb el bàsquet està demostrat, com altres esports, però en el cas del bàsquet, que és un dels bons camins.
Doncs que la gent entri a Belgrad Basketball, a la pàgina web, perquè veurà vídeos realment interessants, i sobretot l'experiència, no? L'experiència dels xavals, des de 8 fins a 19 anys, doncs que puguin participar en un campus tan interessant com aquest, del 2 al 5 de gener, a Badalona.
Sí, per ells és molt interessant perquè primer veu una altra manera diferent d'entrenar. Ja no només el que m'ha explicat, sinó, per exemple, postures a l'hora de fer diversos moviments o alguna faceta del joc. Després, una altra cosa molt interessant pel xaval és el tema de l'anglès. I després, lo d'International Basketball Camp té una raó, i és perquè venen jugadors de fora. Ara, per exemple, a dia d'avui hi ha un nen rus i un altre nen que possiblement també vindrà de fora. Per exemple, l'estiu passat vam tenir 5 o 6 jugadors estrangers. És a dir, que a poc a poc tot això es va movent, sobretot perquè és molt important de que a part del bàsquet, doncs, que la gent pugui parlar en un altre idioma també, i que es pugui relacionar amb nens d'altres llocs.
Què ha de fer aquell xaval o el pare d'aquell nen que vol anar al campus? Què han de fer? Com s'han d'apuntar?
Pues això és molt senzill. Tota la gent que estigui interessada per disfrutar d'aquest campus que es farà a Badalona del 2 al 5 de gener, Belgrado Basketball, amb la col·laboració del club Bàsquet Llefià, ha d'entrar a la web, que és belgradobasketball.com, i el link de campus, allà surt tota la informació i tota la inscripció.
Teniu calculat o quants xavals creieu que o amb quants xavals treballareu?
Una de les parts importants és que al campus, a les instal·lacions de la Unió...
És tan masculí com femení, en
tecno? Sí, és per jugadors i per jugadores.
Jugadors i jugadores.
Les instal·lacions de la Unió Bàsquet Llefià, l'avantatge que té és que té tres pistes, és a dir, que són 6 canastes. És a dir, si a cada canasta podem posar 7 o 8 jugadors, estaríem parlant que al mateix temps podríem tenir un volum de 50 jugadors treballant, i sempre amb el denominador comú d'intentar que hi hagi molts entrenadors perquè puguin estar atents amb ells 100%. I el número de jugadors, lògicament és impossible dir-ho, però jo crec que serà...
Però teniu un tope, és a dir, sí, a partir d'aquesta xifra no podeu...
Sí, al màxim, si fem dos grups de treball per tot això que t'estic explicant de les canastes, doncs jo crec que aproximadament el tope serien 100 jugadors.
100?
Si arribéssim a 100 jugadors...
Són molts,
Ja, doncs podríem estar molt contents.
Doncs, escolta, seguirem parlant, perquè encara queden 2 mesos.
No, seguirem...
Estem parlant del 2014.
Sí, no, seguirem parlant, seguirem fent moltes coses, i tindrem sorpreses, tindrem premis, i tindrem moltes històries importants.
Molt bé. Doncs el 2 al 5 de gener, la metodologia Sèrbia aterra a Badalona. Jordi Sampietro, fundador i creador de Belgrad Basketball, enhorabona per la iniciativa, per la feina que feu i que fas durant ja fa prou anys, i que esperem i estem convençuts que serà tot un èxit, aquest campus de Badalona.
Bueno, primer de tot, moltes gràcies a vosaltres, i segona, ara em toca a mi desitjar-vos tota la sort del món amb aquest programa diari, perquè això és molta, molta, molta feina. És a dir, que espero que tingueu molta sort.
Igualment. Estem en contacte.
Gràcies.
Doncs una pausa i tertúlia aquí al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia. Òscar Merino.
Hola, sóc el Xavi Coral.
I jo, la Sara Cruz.
Som els presentadors de la nit.
I us hi esperem a tots.
Recorda, el 15 de novembre, a l'Auditori del Fòrum de Barcelona.
Jo també hi seré.
Torna la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, més que mai, ens unim en una vetllada que serà inoblidable. Reserva't el divendres 15 de novembre per unir-te a nosaltres. I creus? Vine. Més informació al 93 409 27 70 i a les webs radioestel.cat i catalunyacristiana.cat. Moving circles at night, you've given up the fight, like the streets that you're always walking on. You died inside and you don't know why. Doncs anem amb els dos periodistes avui a la tertúlia del Bàsquet al Dia, Arseni Canyada. Hola, Arseni, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
I Jordi Creixell. Hola, Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, Arseni, Jordi, ja veieu la musiqueta tendra, que ens ha posat el tècnic ara. No sé per què, però una música tendra, per la tertúlia.
Moments íntims, sí.
Exacte, moments íntims. Efectivament. Escolta, què us sembla aquesta metodologia sèrbia que aterra a Badalona, que ho farà del 2 al 5 de gener? Arseni o Jordi, qui vulgui.
Jordi.
Ah,
home, molt bé, no? Tot el que sigui aquestes coses de poder veure doncs, com treballen altres...
Clar que sí, home, clar que sí.
I tot això doncs, està de conya. Tot el que es faci perquè el bàsquet aporti, doncs, s'apropi més gent al bàsquet, tot està molt bé.
Molt bé.
I aquestes
malgrat hem de dir que l'èxit de les seleccions espanyoles i del bàsquet espanyol també és bo tenir-ho en compte, que si potser abans les escoles lituanes o les bàltiques i les balcàniques eren les dominants a Europa, ara potser és la nostra també, la dominant. I a Badalona tenen mostra d'això.
Efectivament.
Sí, tant, això està clar, que evidentment aquí hi ha molts bons entrenadors, això està bé, clar, però bueno, sempre enriqueixen aquestes coses, no? I a més, és el que diem, que pot enriquir la gent d'aquí, els entrenadors d'aquí, la gent que està doncs, treballant al voltant del bàsquet i sempre va bé.
Doncs
evidentment, però no, sense desmereixer el que tenim aquí, això està clar.
Sí, però va bé empapar-se, una mica d'aquí, una mica d'allà, i tot suma.
Sí,
senyors...
Últimament jo sempre dic que els jugadors de serbis semblen poc serbis, Últimament, però bueno. Trobo fort aquell caràcter dels anys 80.
Exacte, sí, totalment d'acord amb aquesta apreciació. Hem de parlar de bàsquet. Escolta, una coseta, a veure, s'està parlant molt del joc del Barça. De moment guanya els partits de Lliga, Els de Lliga, 4 partits, 4 victòries, però li hem d'exigir alguna cosa més que sumar victòries o de moment la cosa va prou bé i arribaran temps millors? Arseni, et toca a tu ara.
Home, jo crec que el Barça, que és un gran club, com és el Real Madrid, s'ha d'exigir guanyar, evidentment, com a gran club i pel pressupost que té, per la història que té, i també donar una mica un plus, no? No només guanyar, és el que estem veient que l'aficionat del Barça doncs és una mica més exigent i vol que el seu equip enganxi amb la grada, que faci bon espectacle. És cert que només portem un mes de competició i que encara potser és aviat. Potser l'aficionat del Barça està una mica més mosca, no només per aquest mes que portem de competició, sinó potser per la trajectòria als últims temps. I el que sempre parlem, quan en aquest país on la dualitat amb el Real Madrid és el futbol, el bàsquet, veiem que... Doncs que el Madrid guanya i juga bé i ofereix espectacle i llavors el seguidor culer doncs moltes vegades suposo que es compara amb el mirall del Real Madrid. És una mica el que ha passat aquests últims anys amb el futbol. El Barça i el Madrid guanyaven, evidentment, perquè són molt superiors a la resta de clubs de la Lliga Espanyola o fins i tot a molts clubs d'Europa, però potser el bon joc del Barça i els titulars i el reconeixement se l'han portat al Barça. I potser el Madrid guanyava igual, o tenia els millors jugadors igual, però potser se l'exigia una mica doncs, oferir l'espectacle que oferia el Barça de futbol. Però bé, jo crec que sí, que de moment estem al primer mes de competició, quatre jornades portem només de la Lliga Endesa, i tres em sembla d'Eurolliga,
sí.
I mica en mica.
Jordi, quatre victòries de quatre partits del Barça en Lliga. El més positiu de tot això, que ho està sumant tot per victòries, però no sé si et sorprèn les dificultats amb les que està guanyant els partits, perquè crec que en tots ha remuntat. València, Joventut, Manresa potser no tant, i l'últim contra el Guipúzcoa Bàsquet.
Sí, sobretot jo crec que també fem molt de mal el dia del partit d'Eurolliga del Nanterre.
El Nanterrazo.
No? Que no s'esperava el resultat que va haver-hi, no? La veritat és que el joc li està costant, és evident que li està costant, molts jugadors nous, hi ha molts jugadors doncs, que mai, doncs, que per mi, la meva opinió, els hi falta una mica de caràcter, alguns jugadors, sobretot interiors, molts jugadors que venen de molts equips, és complicat d'ajuntar tot, fer una mica de química de totes aquestes peces. Navarro, doncs, encara, mica a mica, sembla l'altre dia, ja va jugar bé, doncs està agafant una mica més la forma... I l'equip està jugant una mica a ratxes, constant. Però, a veure, és el primer mes i també és el que dèiem. L'any passat, per exemple, el Barça va arribar a la Copa del Rei mitja rebot, que no es classifica, i al final doncs, va acabar guanyant la Copa i no se sap mai. La veritat és que això sí que se li exigeix una miqueta, potser, de bon joc, no? El que deia l'Arseni, que porta un temps que no acaba de fer aquell joc que va enamorar, doncs, com va guanyar la Copa d'Europa de París. O... Sembla que li està costant una mica trobar aquesta línia de joc atractiu. I potser és el que dèiem, l'aficionat també vol, doncs, a part de guanyar, vol fer-ho maco, no? I això
potser ho està trobant a faltar.
Jo crec que comparar aquest Barça amb el de la final de París es compara molt, eh?
Sí, és complicat. Aquell equip era,
aquell equip
era espectacular. Era espectacular, sobretot per la manera com jugava, la intensitat,
sí, sí.
La competitivitat, era, vull dir, guanyava molts partits doncs, amb una superioritat insultant, però sobretot, a més, fent-ho maco.
Sí, 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 sí.
La veritat és que costa molt de trobar-ho.
Arseni, aquí Barça va marcar una època, eh?
Sí, hi ha jugadors, sempre parlem dels jugadors que... O sigui, la diferència d'un equip gran a un molt gran és quan el jugador número 10, 9, 10, 11 de l'equip era Terence Morris, no? Que tenia una classe que no se l'acabava.
Mm.
I hi havia guanyadors com el Pete Michael i la màgia de Ricky Rubio o Basile, que sortia uns minuts i contagiava la resta de jugadors d'aquest esperit i d'aquesta, bueno, d'aquesta manera de lluitar pel partit. I sí, però òbviament són èpoques diferents. Allò va ser fa un temps i l'equip és totalment diferent. Em sembla que només queda Navarro i Sada, potser. D'aquell equip,
sí.
I Xavi Pascual, l'entrenador, evidentment, i s'ha de fer un nou equip.
Doncs...
Ara jo trobo que falta que tothom tingui el seu rol. Estàvem parlant d'aquell equip, no? Aquell equip tothom sabia quin rol tenia, tothom tenia assumit quin paper, si sortia 10 minuts havia sortit al màxim. Jo penso que encara aquí falta una mica que tothom acabi de trobar el seu lloc en l'equip.
És potser el que sí passa al Madrid, no? Que tothom sap quin rol té i tothom aporta... tothom suma, al Real Madrid.
Clar, el Madrid ha fet un atoc a la plantilla, és a dir, el Madrid ha retocat el que li faltava una miqueta, que eren dos jugadors molt grans dintre la zona, però la resta de l'equip, l'estructura és la mateixa, i clar, això es nota molt, el Barça ha canviat molts jugadors.
Mm-hmm. Doncs amb aquests...
La mateixa, amb els jugadors un any més,
sí.
No només que estan junts, sinó que també amb un any més, perquè no és el mateix el Sergio Rodríguez de fa dues temporades que el Sergio Rodríguez d'ara. I el Sergio Rodríguez fa dues temporades també estava al Real Madrid.
Uh-huh. Doncs amb aquests dubtes i amb aquesta incertesa que genera, no?, el joc del Barça, divendres a 9:15 al Palau contra el CSKA de Moscou.
Sí, serà una pedra important. Pedra important per saber a quin nivell ara mateix es troba el Barça, perquè jugar a casa suposo que hi haurà un bon ambient, sent un divendres, sent un rival atractiu, la tornada de Messina, que això també al seguidor Cuny doncs, potser li fa una mica de patxoca.
Arseni, diumenge contra el Guipúscoa van haver xiulets al Palau.
Doncs,
tímids, però van haver xiulets. I això tampoc ajuda l'equip.
Home, ja sabem que el públic se l'ha de respectar, les seves opinions, i està bé quan aplaudeixen i també doncs, tenen la seva raó quan xiulen. La veritat és que jo, evidentment, moltes vegades quan em preguntes el partit del diumenge estava a les Palmes de Gran Canària, no vaig poder veure els xiulets aquests.
No, però més que del joc, però bueno, et pots fer una idea, el Barça perdia de 10 durant el tercer quart, va començar perdent de 4 en el darrer quart, vull dir, les sensacions que genera el Barça ara mateix, tot i les 4 victòries, que és el més positiu de tot, però la sensació no és engrescadora, saps? Vull dir, no, l'afició no acaba de veure el joc que vol.
Sí, això sembla, sí. Home, divendres el partit serà un partidàs, a més el CSKA ve de perdre de 26 a la pista del Fenerbahçe de l'Obradovic, i també doncs, tindrà moltes ganes d'obtenir bons resultats, pot ser un partidàs, la veritat, i sobretot per veure una mica com estan els dos equips. Tot i que, com dic, jo crec que els equips grans comencen una mica la Lliga, o la temporada, l'Eurolliga com la Lliga, una mica al ralentí, no? Vull dir que ells els interessa estar bé cap al final de la temporada, i és en mica doncs, que han d'agafar el ritme i potser comencen una mica més fluixos que altres equips que des del primer dia s'estan jugant a les garrofes.
Sí, Jordi, però després de perdre Fenerbahçe i després de la derrota contra el Nanterre...
El problema és que a l'Eurolliga ara tens una situació que, clar, si tornes a perdre et poses amb un 3 i
exacte.
I ja sabem el que passa al Barça, no? Que quan es perden dos o tres partits així seguits, de seguida comencen els nervis i una mica es magnifica tot moltíssim.
Mm-hmm. És el que et deia, Arseni.
Sí, la incidència de la classificació... de 6 equips es classifiquen 4.
Sí, sí, sí.
Clar, hauria de ser molt complicat, Patir.
Sí, hauríem de fer un pacte.
Home, és que estem parlant de Budivelnik i Nanterre, que són a priori els dos equips que, per molt bé que ho facin, home, seria una sorpresa majúscula veure'ls al top 16.
Sí, sí, per això et dic.
Els dos a la vegada, sí.
Sí, sí.
No, està clar que teòricament el Barça ho ha de fer molt malament per no classificar-se.
això està clar.
Senyors, ens queden 4 minuts. Volia preguntar-vos també per el Fiat Joventut. Tot i la derrota del passat cap de setmana contra l'Unicaja de Màlaga, però vaja, sempre portant bones sensacions, Jordi.
Sí, la veritat és que la penya fa la sensació que ha marxat més en aquest principi de Lliga.
No? I tant.
Una sola victòria, però va estar a punt de guanyar el Barça, va estar a punt l'altre dia a guanyar l'Unicaja, i només li posaria l'ataca del partit de Manresa, que no va estar bé, i aquell dia el Manresa va ser molt superior. Mm. Però la veritat és que les sensacions que transmet l'equip és que pot fer una molt bona temporada, i sobretot els partits de casa doncs pot oferir molta resistència a molts equips. Ho va demostrar l'altre dia, i la veritat és que s'està veient doncs un equip bastant conjunt, i també la quantitat de moviments que hi ha hagut aquest estiu.
Un Fiat Joventut que va 1-3, Arsènic, però podia anar 3-1 perfectament, eh?
No, i la millor notícia no només és aquest, és aquesta sensació de que potser podia haver guanyat algun partit més. Per mi la millor sensació i la millor notícia de la penya, del Fiat Motor Joventut, és l'explosió de Guillem Dives, perquè em sembla que acabes de guanyar un base titular per tota la temporada i pels propers anys. I aquesta és la gran notícia del Joventut de Badalona, per mi, eh?
Fixa't com estan els aficionats del Fiat Joventut, Arsènic, que ja estan preocupats. A veure quant de temps estarà jugant amb el conjunt verd i negre Guillem Vives, que ja el veuen més fora que dins.
Ja, doncs per això que s'ha de gaudir aquesta temporada i a veure...
Hi ha alguns que diuen que no jugui tan bé, que no cal, perquè si no durarà poc. No, la veritat és que està fent uns partits espectaculars.
Sí,
la veritat
sí.
És que està superant totes les expectatives.
Sembla que és el base amb més valoració en aquests moments de la Lliga, eh?
No, està fent un inici de temporada realment espectacular. Ja per acabar, com aquell que minuto i resultado pràcticament, però vaja, diumenge hi ha un Madrid Bruixador Manresa. Complicat, eh?
Complicat, molt complicat. El Madrid ara mateix està jugant molt bé. La veritat és que el Manresa ho tindrà molt difícil, molt difícil.
Arsènic, tu com ho veus?
No, jo el que crec és que aquests partits que en teoria ets favorit, com el Madrid o el Barça, quan reben, per exemple, la Bruixador, l'única cosa que els pot distreure és venir d'això, d'un partit divendres o dijous d'Eurolliga, malgrat que aquesta vegada el Madrid juga a casa, no crec que hi hagi molta distracció, però és l'única manera que un equip gran d'aquest potencial pugui ensopegar amb un equip petit. El Manresa doncs, ho hauria de fer molt, 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 molt bé, i el Madrid, doncs, no sé, una pàjara d'aquestes ciclistes.
Veurem què passa. Arsènic Cañada i Jordi Creixell, periodistes tots dos, un plaer escoltar-vos aquí al Bàsquet al Dia, eh?
Molt bé, gràcies.
Una abraçada, vagi bé.
Una abraçada, igualment, adéu.
Doncs ho deixem aquí amb Toni Huguet al control tècnic, Xavi Pagant a la producció. Demà tornem amb més Bàsquet al Dia a partir de 2:15 del vespre. Sí, 2:15. Que vagi bé, fins demà, bona nit.